Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb Brussel·les i amb Moscou, hores després que la Unió Europea hagi decidit continuar ajudant financerament Ucraïna. Brussel·les ho ha fet, però, endeutant-se, després que no hi ha hagut acord per destinar a Kyiv els béns embargats a Rússia com a sanció per la invasió ucraïnesa. També us hem detallat on s'invertiran els més de 400 milions previstos a la llei de barris que serviran per millorar zones deprimides d'una vintena de municipis, entre els quals Santa Coloma de Gramenet, Calafell, Amposta, la Seu d'Urgell, la Pobla de Segur, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Joan d'Espí o Torrelameu, entre d'altres. Insistim que al web 3cat.info teniu la informació amb tot el detall de la vostra ciutat, del vostre poble, quins són els barris afectats i on es destinaran aquests diners. Us hem explicat també que l'informe europeu sobre l'origen del brot de pesta porcina africana no veu cap indici que l'origen fos el laboratori de l'Irta Cressa de Bellaterra, segons que ha detallat avui la mateixa Generalitat. I ens hem fixat en l'avís d'emergències pel risc de pluges molt intenses a partir d'aquesta tarda i durant tot el cap de setmana. S'han activat diverses alertes i es recomana no fer activitats a l'aire lliure, especialment a la zona litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona. Per tant, les comarques gironines i barcelonines són les que estan més en risc per aquesta pluja molt intensa que pot començar aquesta tarda, especialment aquest vespre i durant qualsevol moment del cap de setmana. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, informació de servei per tothom que hagi de fer la selectivitat al final d'aquest curs, perquè les proves de selectivitat es faran el 9, el 10 i l'11 de juny. La convocatòria extraordinària de setembre serà els dies 2, 3 i 4. Així ho ha fixat la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, que també ha decidit que el 2026 serà l'últim any en què al setembre hi haurà la segona convocatòria perquè passarà a fer-se el juliol l'any 2027. D'aquesta manera, diu el Departament d'Universitats, Catalunya estarà en la línia de la resta de comunitats autònomes i amb els calendaris de les diferents etapes educatives. Una protesta de ramaders talla la carretera entre Llívia i Puigcerdà, reclamant un canvi de protocol de la dermatosi nodular contagiosa. Anem cap a Ur, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí, fa dies que hi ha talls arreu de França i ara també tallen aquesta carretera i la frontera amb Andorra perquè els governs veïns els ajudin a fer pressió. Cristian Tallan és el portaveu dels ramaders de la Catalunya Nord.
Fiquem la pressió que podem aquí en el govern francès, menys entenen pas. Llavors ens demanem en el govern espanyol i d'Andorra d'ens ajudar a ficar la pressió. És normal de demanar això, de pas matar totes les vaques. Si vos teniu un cas sobre 300 vaques, us ha matat 300 vaques. No sé quina persona acceptaria això.
Els ramaders, tant de la Catalunya del Nord com del Sud, s'hi quedaran tot el cap de setmana i avisen que si no tenen resposta, els talls es poden allargar durant les festes de Nadal.
De la Cerdanya al Gironès, la Generalitat i l'Ajuntament de Girona pacten més de 7 milions en inversions a la ciutat de Girona, a l'entorn dels barris on es desenvoluparà un dels projectes més ambiciosos dels últims anys, el nou Hospital Trueta i el Campus de Salut. Anem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. En la primera reunió de la Comissió Bilateral, les dues administracions han concretat la xifra d'inversió, 7 milions, i han especificat quins projectes rebran diners, molts en l'entorn del futur Campus de Salut, que suposarà la creació d'una nova zona urbana. Es confirma el compromís d'estudiar la recol·locació d'uns habitatges per tal de mantenir el parc de Jordi Vilamitjana, tot plegat sense que impliqui cap endarreriment en el projecte sanitari. Ho ha remarcat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
El compromís del govern de Catalunya amb el campus Girona no es toca. El calendari que el govern de Catalunya va pactar amb l'Ajuntament de Girona no es toca.
L'acord també preveu posar a disposició de l'Ajuntament dos solars per fer-hi habitatges de lloguer assequible i crear una oficina tècnica que redactarà el pla de transformació de Girona Est.
I un últim apunt, el jutjat d'instrucció de València ha tornat a rebutjar obrir judici contra l'exvicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra, per suposat encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu exmarit. La jutgessa instructora, d'acord amb l'opinió del fiscal, ha desestimat els recursos de les acusacions populars exercides, entre altres, per Vox per l'arxivament provisional de la causa contra la dirigent de Compromís.
Passant gairebé 5 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Aquest Nadal, Corbera torna a bategar amb la màgia del seu pessebre vivent. Més de 200 actors donen vida a escenes plenes de tradició, llum i emocions en un escenari natural i únic de 14.000 metres quadrats. Viu l'experiència del Nadal com mai. Entrades a pessebrecorbera.cat.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Barema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Catalunya migdia.
Nadal és llevar-te cridant. Per què han passat els Reis? És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el versè. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Aquest cap de setmana vivim l'última jornada de Lliga del 2025 al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte viurem el Lleida Madrid de la CB i els partits de la Copa Femenina de Futbol Espanyol Reial Madrid i Badalona Granada.
També conversarem amb Àlex Palou, tetracampió de la IndyCar.
Diumenge, a partir de 1:45 del migdia, Girona Atlètic de Madrid.
A la tarda, tornarem després de la TDT del Villarreal Barça per viure l'Alavés Barça de la Copa de la Reina, l'inici de la Copa Àfrica, i riurem amb l'humor dels minuts escombraria.
Tot Gira. 126.000 oients cada dissabte i 366.000 cada diumenge.
Dissabte, a partir de 4:00 de la tarda, i diumenge, a 1:45 del migdia, amb David López.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Moment de saludar la Isabel García Pagán, sotsdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol. Pere, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
Pere Rossinyol ha entrat gairebé allò saturant, perquè el tenim fora i sempre la primera intervenció serveix per acabar d'anivellar els nivells, mai més ben dit. Està a Madrid, no, Pere?
Sí, sí, a Madrid. Se sent millor ara o què?
No, sí, sí, tu no has de fer res. Només que entre tècnics vagin tocant els botons per posar el volum al moment exacte. Sí,
d'acord.
Sí, molt bé, gràcies. Perfecte. Escolta'm, anem per feina, perquè hi ha algú que està desitjant entrar ja.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
Que és Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que estava mirant-me, com volen dir, implorant gairebé que el saludés per poder parlar.
No, això no és cert. Dos, ja anava a començar ràpid perquè no, dius, si no després t'enrotlles. Però abans una prèvia.
No s'enrotllarà, però de moment fa una prèvia.
Una prèvia important, perquè llàstima que hi ha gent que sempre està aquí, que avui està a Madrid, avui que havia portat una sortit d'Ibèrics.
Ostres.
Bueno,
t'imploro que me'n guardis.
Hi ha de tot, eh?
No, escolta'm, et podem donar, per exemple, un 70% del que ha portat, si vols, Pere.
O un 80.
O un 80, fins i tot.
Fins i tot ho guardem tot, Pere.
Ostres, quines crítiques tan...
No, 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 escolta'm, el 80% de zero és zero, no? Doncs pues ja està, és que no ha portat res. No et deixis, no, no deixis
no entenc,
enganyar.
No entenc res de tot això.
No, pues que no, estàs
de... No era per crear-te un malestar.
Està fent veure que ha portat coses i no ha portat res.
Sí, creu malestar, però quedant davant de tothom com un mentider davant de l'audiència de tothom. És raríssim, això.
Correcte.
Que sàpigues que estem a aigua i kombucha, com és habitual.
Kombucha del Miquel Àngel, que sempre porta la seva kombucha. Que m'ha confessat...
Un dia us portaré una percada.
A més, m'has confessat que això és una mena del gos de Pavlov, és a dir, si tens tertúlia del migdia, veus kombucha. Si no, no tens tertúlia al migdia, no veus kombucha a casa teva habitualment. No,
en general no bec tant. Alguna vegada no dic que no, però en general és cosa dels divendres.
Molt bé, escolta, mira, ja queda íntimament lligat.
Total, que tot això era perquè es veiés que qui s'enrotlla sou vosaltres. Jo estava aquí callat assistint a dins del meu humil apartat, anar parlant de les vostres coses. Bé, escolteu, estem acabant pràcticament desembre, però a l'1 de gener passa una cosa. I justament aquest matí ho he recordat perquè he vist una pilota de Mossos, una pilota oficial, que deia això.
Aquest dispositiu serà obligatori a partir de l'1 de gener del 2026. És el llum d'emergència B16, que substituirà els triangles i servirà per indicar sinistres de trànsit, caigudes de càrrega o els vehicles immobilitzats a la calçada, per exemple, quan tenen una avaria. Serà obligatori per a tots els vehicles, excepte per a les motocicletes. Porta'l sempre a la guantera, accessible i carregat. I quan el necessitis, col·loca'l al punt més alt del vehicle. No en compris qualsevol. Assegura que el dispositiu sigui certificat i homologat. I no oblidis que els triangles segueixen en vigor a la resta de països europeus.
Doncs aquest era el... diguéssim, l'anunci, la comunicació que es fa públic de Mossos recordant una cosa que succeirà d'aquí 15 dies, que és que haurem de portar aquesta famosa balissa que tècnicament es diu B16, B-16. I, esclar, fa dies que hi ha moltíssima polèmica amb aquesta balissa i volia comentar unes quantes coses.
De tots els colors se n'ha dit d'això, sí.
Llavors, però, esclar, a continuació d'aquesta piulada hi ha hagut un usuari de Twitter que es diu Jaume Record, que, diguéssim, que em faig esment perquè no és... no és Topito 26, que no sé qui és. En principi és un senyor que ha posat la seva foto i el seu nom, per tant... I diu, perdoneu, clar, el dubte que té molta gent... jo tenia entès, li diu aquesta persona a Mossos a través de la piulada, no? Jo tenia entès que la B16 era perquè, i entre cometes, no sortíssim del vehicle, que això és el que s'havia dit. Es posava aquest dispositiu que tu l'enganxes a la part més alta del cotxe, que en principi vindria a ser el sostre, perquè no se m'acudeix una part més alta d'un cotxe que el sostre, no sé que portis la sogra a la vaca, lligada amb uns pops, que llavors sí que l'has de posar sobre la sogra, que va lligada a la vaca amb els pops. Doncs diu, jo tenia entès que era perquè no sortíssim del vehicle, o sigui, per seguretat...
I per evitar els accidents que provoquen la gent que surt a posar els triangles.
Que és atropellada moltes vegades a l'autopista, o passa un camió a una gran velocitat, sobretot a les autopistes, i se't pot endur la mateixa força del camió. Fins aquí bé, diu... Què deia? Diu la persona aquesta, que era molt perillós. Diu, ara podem sortir? Si us plau, aclariu-vos d'una vegada, gràcies. I Mossos li contesta. Hola, Jaume, no hi ha cap regulació, i això és important, no hi ha cap regulació que prohibeixi sortir del vehicle en aquests casos. O sigui, tu pots sortir del vehicle, cosa que ningú ens havia dit si podíem o no posar en aquest dispositiu en el sostre. El que es recomana és sortir només si és segur, cosa que això també està bé que ens ho hagin de recordar, és a dir, si no és segur...
No,
o sigui,
sortir.
És com...
Si s'ha de posar en perill, no sortir. No.
Clar, és com el 15 d'agost, a les 3 de la tarda, no faci 3 maratons, perquè és possible que mori de calor. Bé, doncs sí. Però la majoria de casos és més segur posar-se darrere de la tanca de protecció, que això també és una cosa que es recomana molt, per si de cas, perquè pot venir qualsevol vehicle i tal, i darrere la tanca estàs més protegit. I els hi fa, doncs, li dona aquesta resposta a Mossos. Però, esclar, en l'element d'anunci que hem sentit primer... per cert, la balissa aquesta, en principi, diuen els seus inventors, que són dos guàrdies civils retirats gallecs, que tenen la patent, que de nit es veu a més d'un quilòmetre. Però, esclar, ara començarem... A més d'un quilòmetre, si estàs en línia recta. Si hi ha una corba, a més d'un quilòmetre, no veus la balissa, ni veus allò que dèiem, la sogra que està al cotxe, al sostre, amb el pop, en la vaca, tampoc la veus. I diu que en línia recta, de dia, més o menys, que el concepte més o menys també és d'un quilòmetre, de dia, però clar, si toca el sol i la balissa és una llum, si toca molt el sol, la balissa no es veu. Aquest és el problema. El que sí que fa la balissa és geolocalitzar-te, que és la part important de tot plegat. És a dir, que la balissa el que serveix bàsicament és perquè si tu estàs a qualsevol lloc i no saps on ets, que això pot passar de nit, on és? Ja m'agradaria saber-ho. Doncs aquesta balissa que va amb unes piles... Tu, quan prems el botó, a partir d'aquest moment estàs geocalitzat, no abans, perquè hi havia hagut gent que havia dit, jo no portaré la balissa perquè així sabran... Això ho fan perquè volen saber on sóc. Bueno, mira, si porta un mòbil, també, el planeta sencer sap on és. I si acaba de pagar la benzina amb la targeta, saben on ha pagat la benzina, quina benzina ha posat, ho saben tot de vostè. Per tant, però, diguéssim, recordem que la balissa només funciona si prems el botó. A partir d'aquest moment ja et és una qüestió de seguretat, el joc localitzen. Tema homologació que ha sortit en la piulada de Mossos. Hi ha moltíssima gent que s'ha comprat una balissa que no està homologada, perquè ningú ha dit quines eren les bones i quines no. Llavors hi ha hagut gent que s'ha començat a dedicar a fabricar balisses i les ha venut com a bones i resulta que no ho són. Per tant, ara tothom està mirant, aviam, si la seva balissa està homologada o no està homologada. Tema dels triangles. Per exemple, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fins ara havíem de posar el triangle a uns metres per avisar que hi érem. Doncs bé, aquesta organització, que recordem que trànsit a tot Espanya, menys on hi ha policies autonòmiques, en aquest cas, per exemple, Mossos, com és el cas de Catalunya, doncs diu aquesta associació que eliminar els triangles és un error i que la balissa és ineficaç amb sol o en revolts, que és això que dèiem. Però és que dius, bueno, i els bombers, que van a vegades a escarcerar gent de vehicles, és a dir, que veuen molts accidents, què diuen els bombers tots? Hi ha un bomber que té molts seguidors a Twitter perquè fa recomanacions, que diu això.
Bueno, este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar con esto. Un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esto, esta baliza. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos? Recomendación como profesional. No dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día esto no se va a ver. En una curva tampoco. Y os señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros, creedme, como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehículo. Y esto está bien como algo más, como una señal adicional, pero adicional, no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche.
Per tant, i acabo ja, un cop més...
Hauré de comprar un carretó al darrere... O
pel
una,
triangle.
O una vaca, no, per tot el que hauràs de portar. Sí. La balissa, els triangles, els llums de recanvi... No, escolta'm... No,
és que un cop més...
L'armilla per sortir...
És el que parlàvem del tema del Verifacto i d'altres històries que parlàvem fa un parell de setmanes i la setmana passada també. És a dir, hi ha una sèrie de decisions que algú pren. Algú pren una decisió. Aviam, la balissa, home, perquè et jocalitzin, doncs està bé. Però, clar... si no et veuen...
Però perquè et geolocalitzi qui?
La Direcció General de Trànsit. O Trànsit, en
o trànsit
de Catalunya. Que sàpiguin on hi ha un accident.
Ah, vale. Simplement no per anar a ajudar-te, simplement perquè saps que hi ha un accident.
No, però que a partir d'aquí, clar...
S'entén que si saben on ets, et enviaran algú a ajudar-te.
Potser...
Si estàs a la P7, es veu molt ràpid. Si estàs en una comarcal en què no hi passa gairebé ningú...
I tu no saps on ets. Imagina't, Dani.
Però tens un mòbil. Pots enviar algú allò... On estàs?
Perdona, els cotxes ja porten un botonet, que si li dones...
Sí, però ho envies... A veure, més o menys. Ho envies al RAC, si és que ets del RAC o al RAC, el que sigui, però igual no ets del RAC.
Bueno, però igual... Si és un taller de referència, algun servei, tothom té una assegurança.
L'assegurança és obligatòria.
Sí, però en aquell moment no trobes el número de l'assegurança.
Però
que és el 112.
Imagina't que anem a la fàbrica de kombuches que està a Sant Florolos del Mig. I tornem de nit perquè anem bevent kombuches i no sé què. Són les 3 de la matinada.
Però,
o sigui, bevent-nos tota la producció anual de kombuches.
No cal que li toquis el botonet de la balisa perquè llavors et detindran. No et vindran a ajudar.
No.
Esteu tirant pel terra i vent de les balises. Que però ja imagina't... sé que és molt, molt polèmic i que hi ha molta gent que diu que això és una enganyifa i que un sac a quartos, que deia la meva àvia.
Correcte.
Però, és que segur que alguna funció deu tenir, però és que encara no li
acaba... No, perquè ens ho localitzin.
L'explicació oficial és, amb aquest dispositiu, el que fas és
enviar
la teva localització...
On t'estic?
Sí, però... I segona qüestió. Que et vegin, diguéssim. Per què? Però jo entenc... la voluntat d'ells. Ara em poso el barret del senyor Trànsit que ha decidit això. Diu, davant de la possibilitat que hi ha gent que quan surt del cotxe posa els triangles, depèn de quin tipus de carretera és, surt i a risc que l'atropellin, doncs que agafi el xirimbolo, perquè això li acabarem dient xirimbolo, això ho tenim clar, no? Ni B16, ni balissa, ni mandangues. Xirimbolo. Posa el xirimbolo sobre de la sogra que va a la vaca, no sé si ho havia explicat. La posa allà i tu no cal que et moguis del cotxe en principi i et venen a buscar. Però, clar, depèn on et quedes amb el cotxe. Això no ho ha pensat ningú, perquè el problema és que ho ha decidit un senyor que estava en un despatx i amb sa vida ha agafat un cotxe. I amb sa vida s'ha quedat amb una roda punxada al mig de Móstoles a les 6 del matí. Per tant, no ha pensat que pot ser que si estàs en una corba i tu poses una balissa, no et vegi ningú portant la balissa. Llavors hauràs de sortir igualment a portar els triangles. Per tant, és això que deia el senyor director, al qual aprofito per aplaudir el senyor director d'aquest programa, que diu, aviat haurem de portar ara la vaca, haurem de portar 20 dispositius, la balissa, els triangles, el certificat de penals...
L'armilla.
Perdona,
què fem amb l'armilla?
I 300 piles.
i 300 piles, perquè les piles, com sabeu, tothom té a casa una ràdio que les piles s'han fet malbé i no, no que hi ha verdet a dins, sí. Hi ha vida.
M'interessa molt l'opinió de tot això de Pere Rossinyol, algú que sabem que no té cotxe i que normalment utilitza aquestes...
Jo crec que la balisa és necessària per als viatgers de Renfe, de Rodalia.
El cap amb una goma de pollastre, o sigui, te la posa al cap una goma de pollastre com aquí a la barbeta i pa'lante.
Deixa'm aclarir que jo condueixo, sí. Però soc soci d'una cooperativa, de cotxe compartit, que és, a part de ser extremadament pràctic, que la meva concreta es diu Som Mobilitat, és també una cooperativa sense ànim de lucre, insisteixo, és també el més eficient i més efectiu pel canvi climàtic, perquè, òbviament, si tothom s'ha de canviar, cada família, tres cotxes, amb tots els materials que hi ha en joc aquí, això no és una bona contribució, per molt que passem de gasolina amb cotxes que necessiten a les seves bateries uns materials dificilíssims d'aconseguir i molt poc sostenibles.
Bé, però jo t'havia preguntat per la balissa.
Efectivament. Penso que és un tema fantàstic, diguem, per fer forrolla, com esteu demostrant, i que a Liu li encanta, òbviament, i és la seva tasca fer forrolla, però jo en aquest sentit sóc bastant més crèdul amb el que és la Direcció General de Trànsit, perquè us he de confessar que per mi és un dels exemples més al·lucinants de com ha millorat aquest país. És a dir, quan jo era petit, hi havia una quantitat de morts a les carreteres tan bestial, però tan bestial, que la Direcció General de Trànsit i altra gent, però crec que és una institució que en un marc de descrèdit doncs ha demostrat sobradament que ha anat prenent decisions al llarg dels anys, de les dècades, i fins i tot amb independència de si governen uns o altres, que han portat a una disminució tan brutal dels morts en carreteres, que tot i que jo no hi entengui, que tot i que jo no acabi de comprendre algunes coses, que em sembli fantàstic fer forrolla de tot això que acabeu de fer, doncs crec que és una institució que s'ha guanyat la meva confiança i, per tant, si han decidit això, no de manera crítica, però crec que val la pena continuar donant fent confiança en una de les organitzacions d'aquest país que ha demostrat en les últimes 4 dècades més èxit. I, per tant, pues, si han decidit això, endavant.
No, a veure, els que portem anys en aquest negoci, recordem que cada cap de setmana hi havia...
En quin negoci? El de les balisses?
No, el del periodisme, i les balisses no se sap mai, però recordem que cada cap de setmana hi havia 120 morts. O sigui, la notícia de cada dilluns, jo l'he estat donant durant temps.
I els que no són periodistes se'n recorden que anàvem al darrere, al seient del darrere, 5 persones sense ni un cinturó de seguretat, i òbviament no hi havia ni airbags, les carreteres no estaven en l'estat en què estan ara, vull dir, evidentment que hi ha hagut un salt qualitatiu brutal.
Sí. Els boomers, que jo cada cop defenso més la figura del boomer, recordaran el Gordini, que era un vehicle, li deien, el cotxe a les vídues, perquè hi havia hagut una quantitat de gent, moltíssima gent que moria perquè portava el motor darrere. I a més el va dissenyar un mico amb politoxicomania, vull dir, agafaves una corba i era impossible no sortir de la carretera. Era un cotxe, era un horror, tenen el cotxe a les vídues. Clar, allà ni cinturó, ja no dic...
Ni casc a les motos.
Jo he anat amb moto sense casc.
Clar, sí, i quan van obligar a posar el casc, hi va haver una allau de queixes que jo me'n recordo. Jo crec que jo mateix em vaig manifestar, em sembla. O sigui,
és probable.
És a dir, jo crec que hem de reconèixer que venim d'una història en què sort que hi ha hagut la Direcció General de Trànsit.
I aprofitem. Pere Navarro, que és un històric, que encara actualment encara hi és.
Bueno, va deixar i ara ha tornat.
Que ha tornat i que és una persona... Clar, i hi ha obert debats com fumar en el cotxe a banda de la salut pot despistar-te, és a dir, per estar concentrats, perquè llavors la discussió de si la ràdio, totes aquestes... O sigui, hem anat a millor amb la seguretat, però el tema de la balissa és un tema de... aclarim-nos. És a dir, intentem fer les coses amb un mínim de... O sigui, explicant a la gent les coses. És que, esclar, ara què fem? Anem triangles, la balissa, portem un encenedor i traiem la mà per la finestra perquè ens vegin.
Una bengala.
Sí, una bengala d'aquestes de barco.
Perdoneu, i no se us ha acudit lo de posar la balissa en plan cotxe de policia? Només
sí.
És que això
només
farà...
si portes un criopatí i vas tocant
el guany.
És que això amb un polígon a les 7 de la tarda venint d'allò veurem un cotxe, no diré la marca, que un graciós posarà allò i farà nino amb la boca.
En tot cas,
això ho veurem.
Més enllà de si estem esteu d'acord o no esteu d'acord, sapigueu que us queden dues setmanes per comprar-les, sí. Perquè d'aquí a dues setmanes seran obligatòries. És veritat que Pere Navarro va explicar al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que els primers mesos no hi haurà multes. Serà només un control.
Ja estic més tranquil·la.
Si no, home, primers mesos, eh? Hi haurà com una mena...
Hauríem de posar el Pere Navarro en tot el tema dels autònoms.
Ah, molt bé.
Vale? Perquè, de facto...
Creuen coses. Molt bé, doncs escolta'm, en tot cas, això, a partir del dia 1 de gener seran obligatòries aquestes, aquests estris, per tal de dur-los al cotxe. I ho fort, gràcies.
Ho he fet breu, no, avui?
Sí. Mira, són i 25, en tu mateix. Sí. Gràcies, fins la setmana que ve. No, la setmana que ve no, que...
No, no, Sant Esteve, bueno, si voleu, vinc.
Carai, no, no. No, ui, no, escolta'm, doncs bon Nadal i bones festes.
Porto canelons,
i bona entrada d'any.
Ja que el Jabú avui no l'heu acceptat.
Molt bé. Anem a publicitat i de seguida sentirem, si és que no l'heu sentit ja, Joan Laporta, ahir desfermat.
Catalunya migdia.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Vine al Manac a reivindicar la natura amb l'artista Marcelí Antúnez Roca.
Del 20 de desembre al 6 de gener participa en la instal·lació Natura Centrum Est Campament Oval.
Via, 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 visca salvatgia!
No et perdis la rua festiva i amb música en viu que conduirà l'artista.
Consulten les dates al web del Museu Nacional.
Només 15 dies, només al Manac.
Aquest Nadal aprofita els supertangopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Aprofita i regala portàtils, mòbils, smartwatches, televisors...
O emporta't la nevera, la rentadora o el forn que necessites.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins dimarts 23 de desembre, supertangopreus a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
Guillermo Francella, Joan Dausà, Chucho Valdés, Miqui Núñez i Laura Escanes a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Crec que l'autoritat no es guanya jeràrquicament, l'autoritat es guanya treballant i sent útil per la gent amb qui treballes. Jo no sóc de cridar, i a vegades et confonen. Vaig sentir una vegada dir-li a algú, que en aquest cas era un home, si necessites et crido perquè m'entenguis el que t'estic dient, si és que ho has d'entendre millor. I aleshores va entendre perfectament el que li estava dient.
Esther Vera és directora del diari Ara des de fa 10 anys, un autèntic miracle en el món de la comunicació. Aquest divendres, a Les dones i els dies, una hora de conversa per conèixer el seu cantó més íntim.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. Deien que parlaríem de Joan Laporta perquè el president del Barça ha aprofitat el tradicional sopar de Nadal del club amb els esportistes per respondre als atacs del Real Madrid i de Florentino Pérez i mantenir així la guerra oberta entre el Barça i el Club Blanc dels últims mesos. Una guerra que arriba després d'una època en què anaven de la mà en moltes coses, per exemple, la Superliga. Laporta ha contestat als atacs del seu màxim rival, que continua utilitzant el cas Negreira per atacar el Barça. Ho ha fet tant el president Florentino Pérez, com dèiem, com el tècnic també Xavi Alonso. Bé, doncs Joan Laporta ahir es va desfogar en el que va ser gairebé un míting electoral.
Són aquests que confonen el poder amb el despotisme, que no pas il·lustrat. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Tot el dia que el sentim i cada vegada que el sento més ganes tinc de tornar-lo a sentir. Aquestes paraules les va pronunciar davant de jugadors i treballadors del club, a qui va dir que el Barça és un club respectat, reconegut i admirat per contraposar-lo, segons ell, amb el que passa amb el Madrid, que, en definitiva, sempre, segons Laporta, el que té és enveja.
Aquesta dimensió que tenim al Barça també genera una enveja. Aquesta enveja que es genera es porta malament per part d'aquests que, amb males arts, se salten tots els codis de conducta, ètics, morals i no només esportius. Em refereixo en general. Suposo que sabeu a qui m'estic referint. En aquests que són artífecs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem.
I Laporta també va parlar del futur.
En aquests, el que els hi dic és que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts. I mentre ells destrueixen, mentre ells intenten esborrar la història o desvirtuar-la, no ho aconseguiran, nosaltres estem construint. I estem construint una etapa esplendorosa de la història del Barça, que tornarà a tocar la glòria i a fer història. Estic convençut. I això és gràcies a vosaltres, fonamentalment.
El to, la manera de parlar de Laporta, òbviament s'ha d'entendre amb el context de campanya preelectoral, podríem dir. Aquestes setmanes s'han presentat diverses alternatives a Joan Laporta, grups de socis que volen presentar una candidatura perquè hi ha d'haver eleccions l'any que ve. De fet, el màxim rival de Laporta en aquestes eleccions serà, sembla, Víctor Font, i Font ha fet un comunicat dient que comparteix les declaracions de Laporta, però li critica que durant molt de temps hi ha hagut una col·laboració constant entre Laporta i Florentino, i per tant diu que, home, això hauria d'haver estat des d'abans, i que deixi de només dir paraules i que hi hagi fet que demostrin que realment ha trencat amb el Madrid. No sé què us sembla tot plegat, més enllà de veure que és un Laporta en estat pur. És a dir, si alguna cosa té Joan Laporta, és aquesta vehemència i aquest do per arribar a la seva parròquia, en aquest cas el soci del Barça.
Bueno, la seva parròquia en aquest sopar eren els representants de totes les seccions del club.
Sí, però el discurs no va adreçat als que estan en aquella sala, que era el Palau Blaugrana, sinó que està adreçat al soci que està a casa, perquè jo, a Hansi Flick o Robert Lewandowski, que no fa molts anys que hi són al Barça, de veure allà a la porta amb aquest discurs, devien pensar què està passant aquí ara.
Sí, Òscar, però els que aplaudeixen i fan, no?, i xiulen i escridassen, són persones que treballen al club i que, per tant, el que fa la Joan Laporta és aconseguir la comunió, no?, de tot el club amb el seu estil i les seves paraules, no? És un míting, anava a dir de final de campanya, d'una campanya que acaba de començar, però és que és com si hagués acabat, ja diguéssim, perquè és el seu discurs i la seva posada en escena és invencible. No hi ha cap altre candidat que pugui arribar d'aquesta manera al soci del Barça, i que quan acaba i diu metres un pes de sobre, és el pes que porta tot el soci, tot el seguidor del Barça, davant de les paraules que va sentint contínuament des del Real Madrid, no?
Però jo no sé si realment aquesta comunió que has utilitzat, fins i tot aquesta paraula, Isabel, és total amb el soci del Barça.
No, perquè... no parlo del soci, dic amb les persones que hi havia aquest sopar, que és l'estructura del club, que són jugadors, que són...
Però d'alguna manera es dona per fet, o també l'Òscar ho ha insinuat, de que això connecta amb el soci. Jo no
com a mínim, amb els 30.000 socis que el van votar a les últimes eleccions. Perquè quan tu votes Laporta, és a dir, Laporta al primer mandat sí que podia ser una mica desconegut, però ara, quan fa 4 anys guanya les eleccions, la gent ja sap que està votant.
Sí, però jo no estic tan convençut de que això sigui el soci del Barça. És a dir, una cosa és el contingut, i l'altra aquesta posada en escena més pròpia, diguem, d'un peronista, d'un peron enfervoritzat, o d'aquest dictador llatinoamericà que estic, diguem, no deixa de ser una metàfora, perquè hi ha hagut, òbviament, de tot, però d'aquest tipus de personatges que, evidentment, connecta amb una part del poble, però que no sé si al poble en el seu conjunt li agrada aquesta posada en escena que és barruera, que és, no sé, a mi em recorda quan, no sé si va connectar amb el soci quan es va emprenyar per entrar a l'aeroport i es va treure els pantalons, i no ho sé. El que és segur és que ell ho fa en clau preelectoral, el que és segur és que creu que això connecta amb el soci i que anem amb unes eleccions abans de l'estiu, amb tota seguretat, en què aquest és l'estil de campanya que farà i que creu que això connecta amb el soci. Jo penso que en els últims anys han passat algunes coses molt greus en aquest club, des d'un punt de vista de la governança, del patrimoni només has de mirar qui integra avui la Junta i quins òrgans interns hi ha de control en relació amb quan ell mateix va començar el seu mandat, per no dir ja a la seva primera etapa com va començar, i que jo crec que hi ha molta gent molt preocupada perquè més enllà de tota aquesta pirotècnia i tot aquest estil barroer, o com a mínim jo ho qualifico de barroer, creient que això li donarà vots, doncs a darrere hi ha un club que vol ser seriós, que vol ser solvent i que vol superar totes aquestes estracanades. I per tant, jo no sé si això, no estic tan segur ni de bon tros, de que això sigui molt positiu. Sí, per mobilitzar una part, com a mínim, dels seus. Però per guanyar unes eleccions, tot sembla indicar que sí, però a mi em costa molt de creure que això sigui ben vist i aplaudit i que agradi en el soci del Barça.
Jo aquí reconec que, sabent, evidentment, que el president del Barça és una persona característica, diríem, no? Deixa empremta, comunica, sap connectar. M'ha sorprès... lo ràpidament que s'ha entrat com en aquest registre, diguem-ne, tan emocional, no? Tenint en compte que les eleccions doncs, encara falten uns mesos i, com deies, Isabel, al final, semblava més un míting de final de campanya que no pas d'inici de campanya, no?
Sí.
Segurament és lògic que va així començar, no? I això em va fer pensar, aviam si és que hi ha alguna preocupació en relació a les possibilitats d'altres candidats i, per tant, vol ja d'entrada crear el marc, diguem-ne, sobre el que discorrirà, diríem, el registre, diríem, del to i de les propostes de campanya, no? I el fet és que Víctor Font ha hagut de sortir, en certa mesura, a dir, estic d'acord, però, no? Però d'entrada sense negar l'evidència, no? Aviam, el futbol són moltes coses. Política, interessos econòmics, moltes coses. Però damunt de tot són emocions. I no hi ha al darrere un element racional, com... potser fa falta també a vegades en la política, eh? Diríem, és simplement el sentiment d'uns colors i de vegades de manera fins i tot exacerbada. I que no només té a veure amb el que tu sents, sinó contra qui ho pots arribar a sentir, no? I en aquest cas, el Madrid i el Barça lògicament es necessiten, no? Perquè ha fet el mateix d'alguna manera el president del Real Madrid, no? Amb el seu to, amb el seu estil, però en definitiva ja porta unes setmanes
diferent,
que radicalitza un cert discurs, entre un to, si voleu, una mica més neutre, però radicalitza un discurs quan... doncs no feia anys que rondava el tema del Negreira i ara és quan l'utilitza, que dius, ara per què? Si això ja fa temps, no? Perquè segurament ho necessita. En certa mesura, crec que al Jan Laporta li està passant, o és possible que li estigui passant el mateix, necessita això té a veure amb la campanya o vés a saber amb quins altres interessos, no? Però en tot cas, és el moment de plantar la trinxera. L'han plantat uns i ara l'han de plantar els altres. La pregunta és, segurament des del punt de vista del soci, com és que ha estigat tant de temps a treure d'aquest pes de sobre? Perquè es deien moltes coses i durant molts mesos bueno, pues, potser no es callava, però tampoc hi havia una resposta de la contundència que ha fet doncs, aquests dies. No? Per tant, a mi el que m'ha sorprès és això. No? Per què tan aviat? Per què tan aviat ja estem com acabant la campanya?
Sí, bueno, és... a veure, es juga la carta emocional quan per batallar contra l'enemic extern. I l'enemic extern pot ser tant el Real Madrid, no? Florentino Pérez, com qualsevol crítica que es pugui fer a la gestió del club, que evidentment és qüestionable en aquest moment. Si tu, com deies Miquel Àngel, el futbol és sobretot emoció, si primes el factor emocional per sobre del que és el que pot ser un negoci, no? Que efectivament el futbol també és un negoci, doncs ell juga aquesta carta que és la que sap jugar i que sap que és la que no poden jugar els seus adversaris o probables adversaris a les properes eleccions. Vull dir, mai ningú de cap de nosaltres, ningú de nosaltres s'imagina a Víctor Font amb una situació com aquesta que genera el president del Barça, no? Ni per les formes, ni pel llenguatge, ni pel to, ni el volum, ni la reacció posterior, no? I el que fa és això, és jugar en el terreny on ell sap jugar, que és el de les emocions.
I potser on està obligat a jugar, perquè en un altre registre no se l'entendria.
Probablement.
Sí, el que passa és que també utilitza... tu escoltes aquest discurs i tens una perspectiva crítica amb el que ha passat i dius, òbviament, està desaforat contra el Florentino, però dius, quan parla de cinisme, potser parla també d'ell. o de la seva junta, o almenys així ho creuen molta gent
Estàs aplicant el sentit comú a una cosa que no la té, diguéssim. Aquest discurs no busca una resposta de sentit comú.
Però tot depèn de com sigui el receptor. Si el receptor el tens entregat, dirà sí, però si el receptor està pensant que tu vas arribar a la presidència del club, que no tenies diners ni tan sols per avalar, perquè es va avalar en l'últim segon amb unes martingales estranyíssimes, i de cop i volta t'han desaparegut els problemes de diners, i han entrat uns sponsors raríssims, i has fet una reforma del Camp Nou raríssima, i amb uns amb uns proveïdors estranyíssims, etcètera, etcètera, que podria extendre molt, i parles de cinisme, i de... No ho sé. Llavors, depèn sempre... Passa com amb l'humor, no? Tot això depèn... Tu tens al cap una cosa, i dius una cosa molt clara, però el receptor... A veure com ho veu tot això. I potser sí que teniu raó vosaltres i que connecta amb un estat d'ànim massiu del capdill que lidera el poble, que en aquest cas és el poble dels culers. Però no ho sé.
Espera, en unes eleccions d'un equip de futbol, el que més pesa són els resultats futbolístics d'aquella temporada.
Depèn. Hi ha hagut que, per exemple...
Això pesa moltíssim.
Hi ha el famós cas de Lorenzo Sanz, que va guanyar una Copa d'Europa i va perdre, i hi ha... Depèn.
Evidentment, depèn, però no depèn tant. El bon o mal resultat emmascara una decisió que pot tenir un element racional, com una mala gestió o decisions dubtoses, si vols. No? Si la decisió és igual dubtosa, però els resultats són molt bons, ja veurem què passa amb el resultat electoral. Si al revés... la decisió és boníssima, però nosaltres no acompanyen, també la pot emmascarar. Vull dir que no és tan racional tot, i per tant, en un discurs, diguem-ne, de molta trinxera, de molta identitat...
Buscant una adhesió emocional.
Exacte, buscant una mica exterior, o fins i tot convertint una mica interior en una mica exterior, bueno, doncs això juga, evidentment.
Pot funcionar, però també pots fer que se't vegui el llautó.
Això pot passar, si et passes de frenada, per això et dic que m'ha sorprès que hagi entrat tan ràpid en aquest registre.
No, tan ràpid no, perquè tot indica que les eleccions seran a la primavera.
Sí, home, sí, però quan dic tan ràpid, en el sentit que, bueno, encara podria pujar més el to, és que l'ha deixat molt amunt.
Tu creus que podria pujar més del to?
No, jo crec que és difícil. No.
Ah, vale.
No, dèiem que el més normal és una evolució, no? Diguéssim, sí. Tanteges el terreny, a mesura que t'acostes vas pujant. Ara ja no sabem què més queda, no? Després d'això.
Però és evident que hi devia haver una part del barcelonisme, estic d'acord amb el Pere, que potser no tots, però algú que reclamava una resposta a les acusacions que estaven arribant des de Madrid. I també suposo que Joan Laporta el que fa és, a veure, aquestes eleccions, per on em poden atacar? Pel tema esportiu, no, perquè ara mateix el Barça va bé. I, a més, va millor que quan ell va arribar al càrrec. Tindrà la carta del nou estadi, que podrà presentar-se a les eleccions dient jo he remodelat l'estadi, està encara per acabar, però ja hem tornat a l'estadi i hem començat a fer una remodelació que era necessària i que ningú no s'atrevia a fer amb la situació delicadíssima que tenia el Barça. I amb totes les ombres que suposa l'IMAC i companyia, el Barça està remodelant l'estadi mentre està competint de manera esportiva. Què li podien retreure? Ets massa contemporitzador amb el Madrid. El Madrid està apretant i tu no respons. Bé, ara això tampoc no li poden retreure. Queda el seu estil, sí. Que evidentment té molts defensors i molts detractors. Aquest estil, òbviament, no canviarà perquè el va portar a les eleccions. Recordem que les eleccions fan el tomb en el moment en què s'atreveixen a Madrid a penjar una pancarta dient que encantat de tornar-los a veure. Sí, sí. Un altre cop que la gent vota amb l'estómac i amb les emocions i dient que aquest és l'únic que té els de llonces d'anar allà i penjar aquesta pancarta, sense mirar els balanços econòmics i tot
plegat. Sí, però compte, perquè tu, Òscar, acabes de citar el nou estadi com si fos un actiu. Més enllà, un actiu electoral, més enllà de... a tots els dubtes que són enormes i molt importants, i veurem si surt alguna cosa o no, però que són molt sòlids, de l'ombra econòmica. Però més enllà d'això, quan els socis vagin tornant al camp i vegin que el seu lloc ja no hi és, perquè una de les coses que els socis aniran descobrint a la mesura en què el camp ja estigui totalment acabat és que ara hi haurà uns llocs, en els millors llocs són unes noves entitats d'unes empreses que no se sap molt bé qui hi ha darrere, de luxe, de superluxe, i que les places habituals dels socis no tindran la visibilitat que tenien abans. Les hauran mogut per ubicar amb gent de superluxe.
Quan el soci torni al Camp Nou veurà si això és això o no, perquè de moment el compromís és que no et mouràs més de, ara no recordo la xifra, però uns metres respecte a la localitat que tenies a l'antic Camp Nou.
Uns metres són 10 o 200, i tot és uns metres. Sí. Jo vull veure quan tornin a veure si això és un actiu, perquè em costa de creure, perquè, o sigui, als jocs de màgia hi ha un dia que s'ha de veure si és màgia o no, i el que sí sabem segur és que s'han desenvolupat, que són claus per la les finances del club, tot unes noves estructures que no són només del Barça, sinó que és el futbol mundial, en què els millors llocs massivament estaran ocupats per altres actors. I, per tant, això reubicar-ho... Jo vull veure, perquè el soci del Barça és un soci, en aquest sentit, molt punyetero, també.
Del Barça porta quants anys fora... Ha portat... S'ha passat no sé quants anys fora de l'estadi.
Sí, però l'important és quan torni.
Veient com a l'estadi estava colonitzat de turistes i, per tant, no trobaves ni el veí habitual amb qui veies el futbol, tampoc és una enquesta això d'allò, però el que trobes en general és, encara que s'hagi fet malament, tot ha sigut a fi de bé. Estem en aquest estadi.
Bueno. I en tot cas, això que dius, perquè hi hagi... Pere, perdó. Perquè hi hagi un canvi, això que dius és necessari però no és suficient.
Cert.
Necessita això algun element potenciador, com per exemple una ratxa amb els resultats. O que al Madrid li vagi molt bé, que de vegades el resultat o el mal resultat de l'altre també t'afecta, en aquest sentit.
Veurem. Són 3:15 i tenim més coses, per tant, ho anirem veient, però en tot cas sí que ens venia de gust tornar a sentir aquests extractes del discurs de Joan Laporta.
I no poder riure.
Home, home, i aquest bodrio de televisió, que és un tall de veu que em sembla sensacional, els resums de l'any, perquè ja van en marxa, perquè si no, jo crec que és un dels talls de veu que ha d'anar al resum de l'any. Fem una pausa per publicitat i així de més coses.
Catalunya migdia.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Si sentir com el Vallès no hi ha res, et toca el cor. Festa de Vallesos, la revista llibre semestral que descobreix l'ànima del Vallès. El número dels 15 anys i tens 30 joies desaparegudes. Busca-la i subscriu-t'hi a vallesos.cat i no te'n perdis cap.
I en la terra del Vallès, tres turons, fa una serra, quatre pins, un bosque espès, un quarter, els massa terra, com el Vallès no hi ha res.
Aquestes festes amb MediaMarkt, siguis on siguis, regala sense estrès amb una balissa B16 NKSOS Road Connected, homologada i connectada amb la DGT per 39,99 €. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquestes festes, l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte en Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes, a Ilerna hi surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Carrefour et porta el millor preu especial Nadal amb un 30% de descompte en tots els salmons fumats. Descompte en cupó bescanviable. Només el 19 de desembre en hipermercats. A Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
11 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. Hem parlat de Joan Laporta, hem parlat de les balisses que haurem de portar l'1 de gener. Però potser estan passant una mica per sota del radar aquí a Catalunya, però diumenge hi ha unes eleccions autonòmiques a Extremadura que, home, són molt importants per Extremadura, òbviament, però que també engeguen, podríem dir, tota una tirallonga d'eleccions que han de venir i que posaran, diguem-ne, que a prova aquestes enquestes que apunten un tomb cap a la dreta de la política espanyola, començant per aquestes autonòmiques que venen pràcticament seguides i després, siguin quan siguin, les eleccions generals. Veurem si això és així o no. Unes eleccions d'Extremadura que també han vingut marcades a les últimes hores per aquest episodi estranyíssim, amb la Guàrdia Civil trobant cremats els 124 vots anticipats que es van robar ahir en una oficina de correus de Badajoz, d'on també van robar 10.000 euros en efectiu. La Guàrdia Civil atribueix aquest fet a la delinqüència comuna, però el Partit Popular insisteix en teories conspiratòries i ha demanat una investigació més àmplia i la compareixença urgent al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i del president de Correus, Pedro Saura. María Guardiola, que és la presidenta d'Extremadura i candidata dels populars a renovar el càrrec, doncs ha parlat de tupinada sense cap mirament.
Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan 3 días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad.
Recordem que estem parlant de 124 vots comptats que estan perfectament localitzats, que la Junta Electoral de Badajoz ha autoritzat que els afectats puguin tornar a votar, un cop ja saben qui són i que s'han cremat aquests vots, i Correus s'hi posarà en contacte a les pròximes hores per tant que puguin renovar el seu vot. Què rius?
No, perquè la sorpresa dels lladres que entren, s'emporten una caixa forta, agafen els diners i diuen, i això què és? I resulta que són uns vots i han hagut... Vaja, entenc que el fet de cremar-los és per evitar que si els enganxen els acusin d'un delicte electoral que segurament els hi costaria més anys de presó que el robatori dels 10.000 o 14.000 euros, no? Crec que, després de la broma, diguéssim, crec que el més preocupant és aquesta reacció del Partit Popular. No és la primera vegada que fan servir aquest argument de la tupinada o del segrest de la democràcia. Ja ho van fer a les últimes eleccions, quan a Melilla es va parlar de la compra de vots. I el fet de que el PP d'Extremadura estigui jugant aquesta carta com si fos la manera de salvar o d'arribar a la majoria absoluta per no dependre de Vox és més preocupant encara. El gir que deies, Òscar, cap a la dreta de la política espanyola a nivell autonòmic, jo crec que ja estem instal·lats a la dreta, i l'únic que el que es necessita saber és si tornen novament els pactes PP-Vox.
De fet, Extremadura, l'avançament electoral ve donat perquè no acabaven de posar-se del tot d'acord entre el Partit Popular i Vox, i el que buscava María Guardiola és una majoria més àmplia per poder governar sense Vox. Les enquestes ara mateix no li donen, més aviat li donen un petit ascens al Partit Popular i un gran ascens a Vox, que per tant tornaria a ser necessari.
És una María Guardiola que després de les anteriors eleccions es va plantar davant del partit dient que no pactaria amb Vox, gairebé que la van obligar per no haver de repetir eleccions, va pactar amb l'ultradreta, després l'ultradreta va marxar i ara, després de no poder aprovar els pressupostos, doncs ha decidit que anava novament a eleccions. Crec que aquest discurs de posar en qüestió contínuament el sistema democràtic i les institucions no és bo per ningú, no és bo pel PP, i l'únic que fa és alimentar el vot de l'ultradreta.
Exactament així. És estrany que faci aquest discurs quan qui beneficia aquest discurs és directament a la competència més forta que té, que no és el PSOE, que és Vox. Per tant, estàs encara alimentant un discurs antisistema per 124 vots, que no sembla un delicte electoral massiu, no sé, i que en tot cas quan la policia està dient que això no té res a veure amb cap delicte electoral, sinó que té altres motivacions o altres lògiques, no? Per tant, és aquella idea de... un partit que està a punt de guanyar les eleccions, que li falta molt poc, potser, per aconseguir la majoria absoluta, val la pena? realment li suma aquest discurs per 124 vots? Tot serveix per aconseguir un objectiu que ja veurem si aconsegueix. Què és el que el PP, que sempre està defensant les essències, diguem-ne, de l'Estat, què és el que pensa que pot guanyar, o en tot cas, què és el que no pensa que pot perdre un sistema que ja en molts aspectes està molt deteriorat des del punt de vista de la confiança dels ciutadans, reputacionalment i no només. Per tant, és que està tot molt estrany, no? Jo pensava que acabarien la campanya parlant de Catalunya, que és el que fas habitualment, no?, a moltes eleccions.
No, és que només han de parlar entre ells, perquè el PSOE està desaparegut, de manera que tampoc... Com
ja
que
estan posant en qüestió la pròpia democràcia, cosa que, des de molts punts de vista, és molt qüestionable, i hem tingut episodis que eren com estranys en aquest país. Però, home, ells mateixos, davant d'una eventual victòria, que encara facin això, sí, no és estrany.
Jo començar per la sorpresa del menysteniment que suposa cap a la Guàrdia Civil. Perquè això és el primer. O sigui, la Guàrdia Civil ha dit una cosa i que sembla que aquest partit sempre respecta molt el que digui la UCO i el que digui la Guàrdia Civil, sembla que vegi tota missa, i fan bueno, un menysteniment absolut a les forces i coses de seguretat, que és propi d'un partit antisistema, si de cas, però no del que s'espera del PP. I estan molt d'acord amb el que heu comentat, jo crec que és més greu encara. És a dir, no és anar a la dreta. Ara ho apuntava el Miquel Àngel. És un canvi de paradigma, encara que soni molt rimbombant, d'un nou manual d'instruccions que hi ha al món, en què les noves dretes populistes, trumpistes, etc, tenen com a element fonamental posar en dubte la solidesa de les institucions democràtiques, començant per la pròpia neteja de les eleccions, que siguin en un marc democràtic i honest, diguem, no? I això que el Trump i els èmulos del Trump fan a tot arreu és molt preocupant, que s'assumi en aquesta tendència mundial, que és veritat que ja fa temps que es comença a intuir que el PP va també cap a aquesta direcció, potser perquè està presoner de la lògica de Vox, etc, però el fet és que hi va un partit que té una altra tradició, que és la tradició del conservadorisme europeu, en què formava part del paisatge, diguem, de la democràcia, t'agradi més o menys, però quan hi havia un canvi de govern no hi havia un canvi de règim o de paradigma, sinó que passaves de més a la dreta o més a l'esquerra, però dintre d'un marc. Això que està passant al món, i que el PP, amb aquesta cosa que pot semblar una anècdota, però que realment crec que té valor de categoria, el que està fent és sumar-se en aquesta tendència global que proposa un canvi de model, un canvi de règim, fins i tot, al posar en qüestió totes les institucions bàsiques de funcionament de la democràcia i anar cap a un altre camí que en els llocs on ha governat o on governa, com als Estats Units, precisament la democràcia està en una crisi molt profunda. I es comença per aquí, posant en qüestió la mateixa procés democràtic de si és net o hi haurà autopinades, que és una cosa que és exactament punt número 1 del manual d'instruccions d'aquesta altra dreta, que no és la que fins ara era el Partit Popular. Per tant, molt més preocupant, encara, pare meu, del que sembla.
Per cert, aquestes eleccions tenen aquest embolic dels 124 vots, robats, trobats, cremats i acusats de topinada. També hi ha la suposada contractació irregular de David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, a la Diputació de Badajoz l'any 2017, en concret al Conservatori de Música, i en aquesta causa està processat el candidat del PSOE a aquestes eleccions a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Per tant, el PSOE va amb un candidat que està processat per aquest cas del germà de Pedro Sánchez. I aquesta setmana la Junta d'Extremadura ha cessat el conductor oficial de la presidenta, Maria Guardiola, després que s'ha sabut que tenia una condemna per violència de gènere contra la seva exdona. La presidenta l'ha cessat després que el cas es destapés a través de la premsa. L'oposició li diu que és impossible que Maria Guardiola no sabés res d'aquesta condemna perquè, a més, el xofer, a banda de ser el seu xofer de confiança, en el seu cosí. I, per tant, tenia una condemna per...
Perdó, que tot queda a casa.
Tot plegat, tot queda a casa.
Sí, no, tot és molt rar. Jo crec que queda claríssim que després de la preocupació per aquesta deriva del PP, la següent és la incompareixença del PSOE en aquestes eleccions, arran sobretot d'aquest processament i aquest judici que està pendent al mes de maig, si no vaig errada, del germà de Pedro Sánchez. Però, o sigui, el tema del judici al germà de Pedro Sánchez seria un cas a part si no fos per la incompareixença del PSOE a moltes altres comunitats autònomes que aniran a eleccions properament i on les perspectives electorals socialistes són subterrànies gairebé. De manera que el problema ja no és que el PP estigui contagiat del discurs de Vox, és que no hi ha discurs alternatiu en aquest moment.
Doncs veurem, diumenge es fan aquestes eleccions i totes les enquestes auguren una victòria del Partit Popular amb Maria Guardiola al capdavant, però lluny de la majoria i, per tant, necessitaria l'acord amb Vox, com ja va passar després de les últimes eleccions, i veurem si dura molt o poc, perquè insisteixo que s'arriba a aquestes eleccions avançades perquè no van entendre-s'hi a l'hora d'aprovar pressupostos. Veurem què és el que passa i ho explicarem. Arribem pràcticament a les 4. Per tant, Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Bon Nadal, que no ens veurem. Bones festes. Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 4. Per tant, 40 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o perquè continueu sentint els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Molta prudència a la carretera, perquè recordeu, aquesta tarda i demà es preveu que hi hagi pluges intenses al litoral i al prelitoral català, i especialment, ens deia Dani Ramírez, al voltant de tota l'AP7. Per tant, si heu d'agafar el cotxe, molta prudència. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.